Penedès Gama Extra, el magazín d'estiu de Ràdio Vilafranca.
De maternitat i criança en parlem cada divendres una estona amb tota una experta, la Montse Esteban, de La Panxa Mama. Montse, bon dia, ben tornada.
Hola, bon dia.
Aquest és el segon capítol i la Montse ha decidit dedicar-lo a un temacle. Bé, tots ho seran al llarg d'aquest estiu, però aquest té tela i, a més, s'allarga tota la vida dels nostres petits. Sí. Són els límits.
Sí, sí. La setmana passada, que vaig començar parlant de la criança conscient o respectuosa, trobo que aquest tipus de criança genera molt de confusió en aquest punt, precisament. Perquè hi ha qui pensa que criar de manera respectuosa és deixar els infants que aprenguin amb la seva pròpia experiència, que no hi hagi límits, ni càstigs, ni res.
Feel free total, no?
Sí. I per això he cregut que era important parlar avui sobre aquest tema.
Val, aleshores, si introduïm el tema límits, a mi el que em ve al cap de seguida és hem de castigar, perquè sembla que vagi associada una cosa amb l'altra, no? El compliment d'aquelles normes, d'aquells límits, si no es compleixen, sembla que darrere hi hagi d'haver un càstig, almenys ho hem après així.
Sí, i a més, a vegades decideixes no castigar i llavors tothom t'ho qüestiona. És com, clar, com que no castigues i dius... I la veritat és que no està demostrada l'eficàcia dels càstigs. Bé, el que sí que està demostrat és que no provoquen cap benefici en l'infant.
Què m'estàs dient ara? Trenquem un mite.
És que la majoria de vegades no funcionen i si ens n'adonem, som els pares i mares mateixos els que ho diem. Que he castigat, però no funciona, no em fan ni cas igualment. I a més se li suma que no són respectuosos. Un càstig provoca que l'infant se senti més sol, més desconnectat de l'adult, no se sent atès, acompanyat, i això afecta directament a l'autoestima. De fet, si ho pensem, si jo, la meva parella, li donés per castigar-me, perquè, jo què sé, perquè no he fet la rentadora o perquè he arribat tard a la feina, jo em sentiria molt malament. Em sentiria tractada injustament i cada cop més desconnectada d'aquesta persona, fins al punt de voler trencar la relació amb aquesta persona amb la que no em sento ni lliure ni respectada.
D'acord, càstigs fora, ens has convençut, però clar, ens queden els límits.
Sí.
Què fem amb els límits?
Doncs els límits, si ho pensem, existeixen en la societat, i de fet últimament se'n parla força, i és que per conviure hi ha d'haver-hi límits. Hi ha la frase aquesta típica de la meva llibertat acaba on comença la teva, no? I tots donem per fet que hi ha tota una sèrie de conductes socials que hem de portar a terme per poder viure en harmonia entre tots. I aquests límits que ja existeixen en la societat, igual que no ens adonem, però no ens estem adonant que ho estem fent, però els estem aplicant també als infants. Tenim clar que no podem deixar els nostres fills o filles sols a l'aigua si no saben nedar, que quan viatgem en cotxe doncs els posem en una cadira i lligats, que no poden basar els nostres fills de la seva dieta en gelats, tot i que els agradaria menjar gelats i xutxes, però no els deixem. Bé, que aquests límits existeixen i els posem i ho fem bé en general.
Aleshores, si ho fem bé i ja surten de posar aquests límits, no? Uh-huh. Per què en parlem tant i per què hi ha tant de discurs, sobretot en els límits a la infància, que és el que ens ocupa?
Exacte. És que és curiós perquè no se'n parla tant de posar límits a la parella, i, per exemple, i en canvi els límits hi són dins d'una parella. Bé, cada parella estableix els seus límits. Per exemple, si jo estic amb tu i no vull que estiguis amb altres persones, la monogàmia és un límit que hem decidit entre tu i jo. I està pactat entre tu i jo.
Vas forta, amb l'exemple.
És que quan poses exemples amb adults, ho traspoles als adults...
És com molt evident, no?
Sí,
i dius,
exacte.
Home, esclar, no?
Llavors es veu clar. I en canvi amb els infants és això. Sí que necessitem llibres, cursos i tot tipus de consells per posar límits als infants, que això amb els adults no en busquem tants. I... perquè sembla que tenim aquesta necessitat de mirar, de marcar-los i de limitar-los perquè no se'ns escapin de les mans.
Per tant, Montse, tu proposes que no escoltem tant els altres, totes aquestes altres veus entenimentades.
Bueno, és que en general no ens hauríem de deixar influenciar tant per als altres, però sobretot per als mitjans de comunicació, les xarxes socials...
Ja hem rebut.
Ja.
Però bé, sí, els mitjans sí, hi ha moltes veus, no?, i moltes formes de fer.
Exacte, però, bueno, tu treballes en aquest medi i saps que és molt fàcil manipular a través de les imatges. I llavors, nosaltres, precisament, amb la criança, crec que és un moment que s'ha de reconnectar molt amb tu mateix, amb la teva essència, i que és el que necessites tu, el teu fill, la teva família. I si et deixes influenciar molt per tots aquests inputs externs, és quan perdem l'oremo, saps? I després anem com molt perduts. Perquè, a més, com que el que parlàvem la setmana passada, com que hem perdut molt el contacte amb altres generacions, ara és això, ens falten...
Sola i desubicada.
Sí, i quan dius, ostres, una mare s'hauria de relacionar amb nen, amb altres mares que tenen nens de la seva edat, però també amb mares que tenen nens més grans, perquè el que necessitem són exemples reals, no aquells exemples que estem veient a la pantalla, saps? Que vés a saber també el que tenen al darrere.
Cercle de dones amb canalla, no?
Sí. A fer, bueno, el que parlàvem, de fer tribu, de reconnectar entre nosaltres, perquè quan ens emmirallem, amb el que veiem, que ens passa a tots, a mi la primera, però llavors és com que tens aquesta necessitat de ser perfecta. I ara mateix és que ens creiem una supergeneració de mares i pares i en realitat anem perdudíssims, perquè abans doncs, tothom tenia el seu rol i el tenia molt clar i ara, en canvi, ens ho qüestionem tot. Tenim molta informació i, desgraciadament, moltes vegades no coneixem ben bé els nostres fills i filles.
I això, què creus que es deu, a què ho atribueixes?
Doncs la societat, que també ho vam parlar la setmana passada, però és que
clar,
al final...
Clar, ens anirem repetint, no?
Sí, exacte. Clar, clar. És que la base sempre és la mateixa, és que la societat ha normalitzat que un infant estigui separat de la seva família a partir dels 6 mesos, que el deixem hores amb una persona aliena a la família i en un espai que no és casa seva. Llavors, els pares i mares, quan arribem a casa, després d'hores de feina i tasques vàries, i trobem que els infants ens demanen, perquè ens demanen molt, perquè ens han trobat a faltar, i a més, quina és la manera que tenen de demandar moltes vegades? Cridar l'atenció. I cridar l'atenció com es fa? Doncs amb crits,
fer
amb
parades,
amb rebequeries, amb totes aquestes accions que a nosaltres encara ens fa sentir més malament. Però és que el pitjor de tot, és que suposo que ens hi hem trobat totes, quan arribes, vas a buscar el teu fill o filla, que a més tens moltes ganes de donar-li petons i abraçades i tal, i es posa en aquella rebequeria, i a més et diuen, ah, doncs fins ara estava perfecte, eh?
La
I has
frase.
Sigut arribar tu i posar-se així.
Sí, sí, sí.
I et fa, bueno, és que et fa sentir molt malament.
I apareix la culpa en escena.
Exacte, doncs tornem a parlar de l'altre tema.
És que és omnipresent.
Sí, és que la pitjor amiga que podem tenir és la culpa i el millor amic són els límits.
Llavors, això se soluciona amb límits, creus tu?
Això es soluciona revisant els nostres límits. Per criar una persona l'has de conèixer i això són hores de dedicació, d'acompanyament, d'escolta. Si el nostre nadó el deixem al bressol per la nit, tot solet, i a més li diem que per molt que plori no anirem a consolar-lo, com podem esperar que quan sigui gran i tingui un problema a l'escola, per exemple, vingui amb tota la confiança a explicar-nos-ho? Perquè nosaltres, conscient o inconscientment, el que l'hem inculcat a dins és que ell ha crescut pensant que per molt malament que estigui, nosaltres no anirem a consolar-lo.
Buscar la vida, no? És una mica el missatge implícit que hi ha.
Sí, i és que és molt perillós.
Però moltes vegades, Montse, necessitem que els infants ens facin cas, ens obeeixin, i no hi ha manera. Aleshores, què?
Sí, sí, sí. És que els infants ens porten al límit moltes vegades.
No? Són especialistes, sí.
Sí. Jo tinc dues filles i són molt canyeres i crec que ens té força d'això. Però també hem de pensar que nosaltres també els portem a ells al límit. Que els arrosseguem pel nostre dia a dia moltes vegades sense atendre les seves necessitats. Com dèiem la setmana passada, la societat sembla que vol que hi hagi nens, però que no es noti. Volem anar a restaurants, però que els nens no es moguin, que no facin soroll.
Que no molestin, sobretot.
Que això és molt típic, saps? Diu, sí, vull anar a sopar amb la meva parella, amb les meves amigues, amb qui sigui, però els nens aquí, com si no hi fossin. Però clar, sí que tens nens. I forma part de la infància, moure's i descobrir i tocar-ho tot.
Llavors, què passa? Que perquè estiguin calladets i em deixin tenir la festa en pau, tirem de pantalletes, no?
El recurs fàcil, clar. Sí. Sí, sí, pantalles que si ho pensem és que estem comprant moments de pau, però a un preu molt elevat, perquè per un cantó estem reprimint aquesta infància, no immobilitzant-la, i per l'altre, aquí sí que estem deixant els nostres infants sols en un món on aquí sí que no hi ha límits. I clar, ara ens trobem amb coses com que nens i nenes accedeixen a la pornografia superpetits.
I nosaltres quan ens assabentem o quan ho sentim als mitjans, al·lucinem i no tenim ni idea de com gestionar-ho.
Exacte.
Ens en fem creus, no? Però
sí.
Com pot estar passant això?
Exacte, sí,
quan
sí,
nosaltres
sí.
Hem posat l'eina a la seva mà, inicialment.
Sí, perquè és que si penses, al final, els nostres fills i filles estan fent la seva vida en paral·lel a la nostra. Nosaltres estem donant prioritat a totes a les nostres necessitats, o poder, si ho analitzes bé, a vegades no són ni realment les nostres necessitats, vull dir, són coses que ens han anat inculcant. I que acabem, al final del dia estem esgotadíssims de fer tot allò que creiem que havíem de fer, mesurar la llet que pren l'infant, dels grams que mengen, les hores de son, i estem tan esgotats que quan realment arriba el moment de ficar uns límits forts i importants, que poder, els que hem posat fins ara, no ho eren tant, llavors és quan ens relaxem i diem, és igual, fes el que vulguis, ja no puc més, eh?
I tot a prendre pel sac.
Sí, sí, sí. És que... ara diré una frase, però que dius, és molt bàsic, però és que és així. És que hem tingut fills per gaudir-los. Bé, al final, hem triat nosaltres tenir fills. I sembla que se'ns oblida, perquè no tenim temps. No tenim temps per dedicar-los-hi. I és que moltes vegades tot passa per davant de les cures. Jo penso que ve tot d'aquesta societat masclista en la que vivim, que aquest tipus de coses no tenen glamour, saps?
No venen.
No es veu com un èxit, sinó tot el contrari. O sigui, cuidar infants, malalts, gent gran, sempre ha estat relegat a les dones i per això doncs, no té valor. I inclús sembla que agradaria com eliminar-ho de la societat i tot, no? Veiem imatges de dones que juguen a futbol, que preparen una expedició a la Lluna, i això és una imatge d'èxit. En canvi, si veiéssim una imatge d'un home posant una rentadora o cuidant una persona gran, això ja no brilla igual, saps? No té el mateix brilli que l'altre.
No. Per tant, Montse, més que límits, entenc que el que proposes és un acompanyament.
Exacte. Els límits... com hem dit, es van posant sols, però el que necessitem és coherència. No podem demanar a un infant que respecti els seus companys si ens veuen a nosaltres insultar altres conductors quan anem al cotxe, per exemple, o a l'àrbit en un partit. O, per exemple, volem que mengin sa i després nosaltres mengem el que ens dona la gana.
Hem de predicar amb l'exemple, no?
Exacte. Hi ha una cosa, per exemple, que jo aquí em toca, que és que jo tinc molta obsessió, per exemple, amb que les meves filles dormin les hores que toquen perquè estiguin descansades, i després quan ho analitzo, això no ho respecto amb mi mateixa.
Tu no ho compleixes.
Exacte. És que és així
potser
de
encara no se n'adonen, però tard o d'hora, clar, maduraran i seran
clar,
conscients.
Clar, elles consideren conscientment, això ho deuen veure, que veuen a la seva mare que sempre va cansada, que té una agenda superplena, que va ficant allà dins de l'agenda embotint coses, que això fa que després sempre anem corrents a tot arreu, que arribis tard, i dius, ostres, i després és veritat que a la vegada elles els hi estic demanant que respectin les seves hores de son, de descans, si jo no ho estic fent, no estic, això, no estic predicant amb l'exemple. I és que la base, com sempre, som nosaltres. Si nosaltres estem bé, respectem els nostres límits, ens fem respectar pels altres, que això moltes vegades implica inclús sanar relacions del nostre entorn. La relació que tenim amb els nostres pares, per exemple. Encara hi ha... Bé, tenim uns límits sants.
Ui, això donaria
pares,
per un
és que podíem
capítol
fer un altre
sencer.
Capítol. Sí, sí, sí.
Sí, sí,
sí. Si tot això ho tenim bé, ho tenim més o menys controlat, ens serà molt més fàcil establir límits amb els nostres fills i filles.
Clar, una cosa és la teoria, Montse, que està molt bé. I l'altra és la pràctica, que, com tu reconeixies ara.
Exacte, jo per això poso
costa.
Els meus exemples.
Sí, sí, està
jo,
bé, està bé.
Jo em sé
tu
la teoria,
al capdavant,
però...
Tu al capdavant reconeixent on jo... no s'arriba, on no es fa prou bé.
Sí, sí, sí.
Però això és la vida, al final.
Bueno, és un aprenentatge constant.
Clar.
I a més, la... bueno, de fet, un dels capítols m'agradaria parlar de l'oportunitat que dona la maternitat de... d'autoconeixença, perquè serveix per això, saps? Perquè el que et deia de dormir, és que jo mateixa ho estava preparant i pensava, ostres, és que és veritat, si jo sóc un desastre amb això, i en canvi la meva obsessió amb les meves filles és el descans, saps?
Potser per això, no? Perquè com que tu ets incapaç de complir-ho, tens aquesta obsessió, aquestes ganes de que elles sí que ho facin bé, no?
Clar, sí.
On jo no arribo...
Sí, sí, això també ho fem, sí, sí. Abocar els nostres fills
i filles... Les nostres expectatives i frustracions, no?
Exacte, sí, sí, sí. Un altre tema, sí.
Aquí van sortint temacles que intentarem anar abordant setmana a setmana els divendres. Ens agrada, així ens ho va proposar la Montse, i ens encanta acabar aquestes entregues de maternitat i criança amb una recomanació, que ja anireu escoltant, seran diverses i eclèctiques. Avui què proposes?
Sí, sí. Bueno, intentaré que estiguin relacionades amb el tema del dia, però bueno...
Sí, esclar.
També a vegades costa o...
La setmana passada era un llibre, si no
sí.
Recordo malament.
Bueno, jo també reconec que a mi m'agraden molt els llibres i els contes. Tinc molta tendència a anar cap aquí. I aquesta vegada he decidit recomanar una il·lustradora... de la qual sóc molt fan, que es diu Marta Altés. La Marta Altés fa unes il·lustracions que m'encanten. I, a més, té una sèrie de contes que els ha fet ella, que els trobo absolutament brutals. I és que la Marta té una capacitat d'empatitzar amb els altres i, a través dels seus contes, fer-nos partíceps de la mirada de l'altre. I, a més, tot això... Sempre els contes acaben amb... Tenen uns finals molt originals i molt divertits. I ostres, jo ho admiro profundament, saps? Aquesta plasticitat emocional de saber-te portar a que entenguis com veu l'altre el món, perquè això ens és molt difícil. Nosaltres veiem des del nostre prisma, però ens és difícil entendre com veu el món el nostre fill o filla o els nostres pares. O...
L'altre, sí, sí.
Sí, sí,
sigui
sí,
qui sigui.
Sí, sí. I a casa, per exemple, un dels nostres favorits, o si més no el meu, és un de la Marta que es diu Soc un artista. I en aquest conte veiem com hi ha un nen que té una alta capacitat de creació, però brutal. No pot evitar crear, és la seva vida, saps? Però, clar, això que implica, doncs, taques de pintura, coses trencades, coses desordenades...
Parets pintades, potser,
tot
no?
Tot això que per als adults és...
Dramàtic.
Moro, sí.
Sí, sí.
I això és el que li passa a la seva mare, no? La seva mare ho intenta gestionar de la millor manera, però se sent totalment desbordada. Així que el nen, amb tota la bona intenció del món... Diu, què és el que se'm dona millor, el que més li... Vaig a donar-li a la meva mare un present, un regal, com per agrair-li perquè estigui contenta I clar, ell què fa? Doncs el que millor sap fer, que és una obra d'art descomunal. I com et dic, o sigui, al final, és que la pàgina final és, se't posen els ulls com a taronges i et surt un somriure.
No
faré
spoiler. Riurem, no?
Sí, sí.
Somriurem.
I trobo que és molt guai perquè això dona peu a després poder parlar amb família sobre aquests temes. Precisament en aquest conte dels límits, d'on està el límit, de... Tinc aquí una personeta que sembla que té un potencial molt gran, però fins on li he de deixar que explori tot això, saps?
Perquè com el desenvolupa? I on?
Sí, sí. A part, suposo que a mi també m'agrada molt aquest conte, perquè bueno, jo he estudiat Belles Arts i trobo que també hi ha implícit els límits de què és art i què no.
I algun altre de la Marta Altés per fer-nos salidera?
Sí, per exemple, aquest Sant Jordi les meves filles van fer un reels amb les meves filles que recomanaven contes i la meva filla va recomanar el de No i realment és un altre que és molt xulo. Es diu així, No.
Amb exclamació.
Sí, sí, sí.
Contundent.
I és molt xulo perquè juga amb la repetició, que això per nens petits és guai en els contes, i també hi ha una sorpresa final que ens capgira i la mateixa, et quedes amb els ulls així oberts i amb el somriure de dir, ostres, és veritat. Jo recomano molt els contes de la Marta Altés per empatitzar.
Doncs amb aquesta recomanació final acomiadem aquest capítol 2 de Maternitat i Criança dedicat als límits. Montse Esteban, mil gràcies, fins la propera.
A tu.
Penedès, Gamma Extra. Siempre felicidad, no humano con mal la felicidad. Tu mirada inocente entre la gente la felicidad. Y saber que mis sueños ya tienen dueño la felicidad. Felicidad, felicidad. Es la playa de noche o la de espuma que viene y que va. Es tu piel bronceada bajo la almohada la felicidad. Apagar esas luces y hacer las paces la felicidad. Felicidad, felicidad. Es un trago de vino.
És Felicità, de la Carrà, amb aquesta nova versió d'aquest estiu 2024 que ens durà fins les notícies de 11:15. Ara se me n'ha anat la pinça, eh? No era pas la Carrà la que cantava aquesta Felicità, sinó aquella parella tan fantàstica que són Albano i Romina. Que lleva en el aire un mensaje de amor. Siente el sabor de verdad, la felicidad. Esta es nuestra canción, es como el viento, el mar y el sol. Tiene calor de verdad, la felicidad. Felicidad, palabra fortuna, noche de luna y la de un mar. Es un salto en el charco. En el circo la felicidad, es aquella llamada inesperada la felicidad, felicidad. Bon dia, són 11:15.
Ràdio Vilafranca. Les notícies locals i comarcals.
A la sintonia de Ràdio Vilafranca recollim algunes de les informacions que marquen l'actualitat vilafranquina i el penedesenca. Us parla Goretti Martínez. acaben els treballs de millora dels porxos de la plaça de Sant Joan de Vilafranca. L'Ajuntament de Vilafranca també té previst netejar les lluminàries de sota la porxada. Aquests darrers dies s'han finalitzat els treballs de restauració i millora dels porxos de la plaça de Sant Joan. Les obres han consistit a repintar les columnes deteriorades i sanejar l'arrebossat en algunes parts on estava malmès. Així mateix, com cada any abans de la Festa Major de Vilafranca, es netejaran les lluminàries de sota els porxos. La sisena edició dels Vespres d'Estiu al Museu d'Arqueologia de Catalunya se celebra a Olèrdola. El Museu d'Arqueologia de Catalunya i l'Ajuntament d'Olèrdola celebren aquest dissabte i el dissabte 3 d'agost una nova edició dels Vespres d'Estiu. L'activitat consistirà en un recorregut enmig d'un espai abocador en el qual es farà un taller d'art i natura, l'observació dels estels, una projecció lumínica sobre la cisterna, de música en directe i de gastronomia de proximitat. Les activitats començaran a 6:45 de la tarda amb visites conduïdes per especialistes en arqueologia del Museu d'Arqueologia de Catalunya. La vetllada de demà estarà amenitzada amb música a càrrec de The Swing Engineers, Happy Jazz Feet Warmers, que recrearan l'ambient dels anys 20 i 30 de les mítiques sales de ball americanes. El següent dissabte, el 3 d'agost, la banda de repertori jazzístic Pixie Dixie, amb 30 anys sobre els escenaris, tocaran temes del seu quart disc, Back in Town. Entrada a la nit, l'astronomia torna a tenir un protagonisme especial durant les dues vetllades amb l'observació dels estels de la mà de l'Astronòmica de Sabadell a partir de les 11 de la nit. Per més informació sobre els preus i les dues activitats, es pot consultar al web www.maculerdola.cat. Més de 300 nens i nenes participen als assajos dels balls de la Festa Major dels Petits. Com cada any, en aquestes dates, els carrers i places de Vilafranca s'omplen al vespre d'assajos dels balls de la Festa Major, tant dels petits com dels grans. En el cas dels petits, és una logística que es va iniciar fa mesos per part del Servei de Cultura mitjançant una comissió voluntària formada per pares i mares de balladors, així com dels tècnics del servei. Enguany, les inscripcions han arribat a la xifra de 400 i les 330 places que s'oferien s'han omplert gairebé totes. Les localitzacions i dies d'assajos dels balls del Seguici són diversos i s'adapten segons les necessitats i complexitats de cadascuna de les danses i elements. I us recordem que s'ha fet una crida per trobar persones que hagin format part del Ball de Nans abans de 1980. El Servei de Cultura de l'Ajuntament de Vilafranca, el Consell de la Festa Major i el Ball dels Nans estan treballant en un projecte de documentació i investigació per saber com era el ball abans de la reforma que es va dur a terme a principis dels anys 80. L'objectiu és trobar testimonis que puguin aportar dades sobre el vestuari, els personatges, les coreografies i la posada en escena del ball. El responsable del projecte és l'expert en cultura popular Raimon Casals, que a la vegada està fent un treball de formació amb el grup actual de balladores i balladors per tal d'incorporar millores i revisar alguns dels aspectes lligats amb el vestuari. Si alguna persona havia ballat amb els nans o coneix algú que ho hagués fet, pot contactar amb el ball enviant un correu electrònic a nansantics.vilafranca@gmail.com.
Ràdio Vilafranca. Serveis informatius.
Superoferta, superoferta, superoferta a Cal Vicentó. Sí, sí, perquè ara a Cal Vicentó posem un producte estrella cada setmana a un preu imbatible. Cada superproducte estarà uns dies en oferta especial. Emportis els millors productes de perfumeria i a drogueria a un preu d'escàndol. Podrà veure els productes en superoferta als nostres aparadors i cartelleria exterior. Aprofiti l'ocasió. Cal Vicentó, a Vilafranca, al carrer dels Ferrers 10, al carrer Gelida de l'Espirall, a la Rambla de la Girada i a l'Avinguda de Tarragona, polígon de mercaderies. També a Sant Sadurní, Vilanova i el Vendrell. Sempre a prop seu.
Gadescat. Som una empresa de construcció del Penedès especialitzada en la rehabilitació d'edificis antics. Gadescat. Si tens una casa antiga, si vols treure un rendiment... Gadescat. Tot tipus de reformes a la teva llar. Gadescat. telèfons 607-180-700 i 607-180-771. En parlem?
Divendres, 8:45. És l'hora de l'Amplirock.
Comença el cap de setmana amb bon peu.
Amplirock, amb el programa que parla el teu idioma.
Amplirock, la mitja hora més potent de la setmana.
Amplirock. Escolta l'Amplirock cada divendres de 8:45 a les 9 del vespre i sabràs el que vols saber.
Sentiràs el que vols sentir.
I començaràs el cap de setmana millor que ningú.
Amplirock,
a Ràdio Vilafranca.
Perquè sabem el que necessiteu, perquè tenim molts anys d'experiència, perquè som de casa. Recanvis Penedès posa al vostre servei personal altament qualificat. Un estoc de productes centralitzat a la nostra botiga del carrer Eugeni d'Ors 23 de Vilafranca que us facilitarà a l'instant el que voleu. I un telèfon, el 93 890 18 11, perquè pugueu fer les vostres consultes. Recanvis Penedès, tot tipus de recanvis i accessoris pel vostre vehicle. Recanvis Penedès. Som d'aquí, som de casa.
Seguim quan passen 7 minuts de 11:15.
Estàs escoltant Penedès Gamma Extra.
Amb el Joan Rovira, una setmana més, anem a buscar l'ombra dels fars, anem a descobrir fars arreu dels Països Catalans. Joan, bon dia.
Hola, molt bon dia, Sílvia.
On ens proposes anar avui?
Mira, avui us proposo anar a un lloc una mica més allunyat d'aquí de casa nostra, no? Que seria anar a Mallorca, a l'illa de Mallorca. Us haig de confessar que sóc un enamorat de l'illa de Mallorca. Ja sé que a vegades trobes molts alemanys i molts estrangers i no sé què, però té raconades tan fantàstiques que vull dir, jo n'estic completament enamorat, no?
Suposo que estàs enamorat d'aquesta Mallorca fora de temporada, no? A l'estiu no t'hi deuen pas trobar.
No, sempre miro d'anar, diguem-ne, al revés del que va la gent. Almenys la meva ritme de vida m'ho pot permetre. Però sempre miro d'anar en èpoques a on el turisme aquest de vacances familiar o que normalment es concentra en l'època estiuenca, doncs miro d'evitar-ho. Però bé, hi ha altres... Això no vol dir que altres èpoques no hi hagi gent, eh? Però bé, però és una illa que m'apassiona, que té coses fantàstiques, que té una història increïble, que té monuments fantàstics, no? Tant monuments naturals com fets per a l'home, no?
Nosaltres aquesta temporada anem a la descoberta de fars i tot i que avui ens deies us proposo anar a Mallorca, no ens quedem a Mallorca, no és el nostre destí final, no?
No, no és el nostre destí. Això no vol dir que, en part, el que nosaltres anirem a veure històricament hagi estat important per poder arribar a la ciutat de Palma. Perquè avui el que anirem a parlar són de fars. Normalment sempre tenim el concepte que els fars són infraestructures que estan al costat, que estan a terra, al costat del mar, i bé, que serveixen per arribar en seguretat als diferents ports. Però hi ha ports que encara tenen... Hi ha fars que encara tenen una gran peculiaritat, que estan ubicats al mig del mar, d'això sí, amb illes o illots petits, i que tenen la funció de facilitar la navegació marítima per poder arribar al port d'una illa en més entitat. I avui anirem a parlar una d'aquestes illes que fa aquesta funció, no? Hem de pensar que dintre de tot el, diguem-ne, del litoral espanyol, o en tot cas ara parlem del litoral, diguem-ne, de parla catalana, trobem diferents fars que estan ubicats a dins del mar, no? Un d'aquestos podia ser el cas de la illa de Tabarca, allí a Alacant, que també un dia podeu aneu-hi, que també us ho recomano, no? L'altre seria el de les Illes Columbretes, allí davant de la costa de Castelló. Aquest ja és més complicat d'arribar-hi, però en temps, i tu busques l'empresa dient, i pots arribar. És un lloc també d'aquells que val molt la pena anar-hi. Però bé, on te trobem un veritable reguitzell d'aquests fars que estan ubicats en llocs apartats i que són indispensables per les rutes, diguem-ne, marítimes, aquests estan a ses illes, no? Per fer-vos un petit, diguem-ne, repàs de totes aquestes infraestructures. Per exemple, trobem el cas del far de l'illa de Conillera, el de l'illa dels Penjats, el far d'Empou a l'illa dels Porcs, del far de l'illa de Tagomago, el far de Desvedrà a Eivissa. Jo, veieu, hi ha un...
T'haig de confessar que no conec la meitat d'aquests illots, sí, que anomenaves.
Jo és que hi aniria nedant, aquests llocs. Perquè tu mires allí a la guia, són llocs fantàstics, isolats,
segur,
no? Vull dir-te que allí no trobes ni alemanys, ni danesos, ni res.
Segur que no, aquí no hi ha balcòning.
Bé, també, escolta, això no s'acaba aquí, la llista. Després trobem el far de l'illa de l'Aire, a Menorca. I bé, i els dos que hi ha a Cabrera, i els tres de la illa de Sa Dragonera, a Mallorca. Ja ho veieu, tot un reguitzell de diferents fars que estan escampats en diferents zones del litoral balear. Això és a part dels que estan, diguem-ne, amb la part insular, no?
Avui el nostre destí és Sa Dragonera, justament.
Sí, perquè, esclar, Sa Dragonera és un d'aquells indrets que està ple d'història, està ple de fauna, està ple d'anècdotes, i bé, i a nivell de fars, deu ser un de les poques illes on, en un espai de 4 quilòmetres, hi han 3 fars. No?
Aquest és el títol que el Joan Rovira proposa avui, 3 fars en un illot. Presenta'ns l'illot, presenta'ns Sa Dragonera.
Sí, mira, Sa Dragonera és un illot que està, diguem-ne, a la vessant oest de l'illa de Mallorca, està a prop de la població d'Andratx i de Sant Elm, no? És com et diria? Bueno, seguim amb la paraula illa i illot, que té uns 4 quilòmetres de llargada per 700 metres d'amplada. Això, si us podeu imaginar quina forma té, no? Allargassada, però... I, a més, heu de pensar que el seu vèrtex, el seu cim, arriba fins a 352 metres, no? Això es fa que sigui una illa molt, molt apendentada, vull dir, molt escarpada, no? La seva vessant nord cau aplomada, del cim al mar cau completament aplomada, no? La seva vessant, diguem-ne, ja és més com... té una pendent que ja és més humanitzada. Però això no vol dir que en pocs metres hagis de fer de molt de desnivell. Hem de pensar que Sa Dragonera és un parc, és un parc
natural. Més,
és un parc natural. Jo voldria remarcar, a vegades pensem que la gent no tenim res que dir. Penseu que va ser un dels grans èxits de la mobilització, diguem-ne, popular i de les entitats ambientalistes de ses illes que van poder aturar als anys 80 un macroprojecte d'urbanitzar un dels espais més interessants d'aquest arxipèlag, no?
Tota una proesa.
Sí, sí, una.
El nostre aplaudiment per ells.
Per a la indústria, diguem-ne, urbanística, a vegades no és fàcil. No,
no, doncs
ho van poder aturar, i avui en dia és una de les atraccions naturalistes que té la illa de Mallorca. No?
Com hi arribem, a Sa Dragonera?
Bé, la manera d'arribar-hi i l'única és en vaixell, no? Tu pots agafar amb la temporada, diguem-ne, més o menys de primavera fins a tardor, surten diàriament del port de Sant Elm una petita barqueta, golondrina, com vulguis dir, que poden caure 20 o 30 persones, no gaire més, no? Pensa que aquest illot, amb el que seria la zona insular de la illa, i es diu el Freu, no? És un freu. A Mallorca, un estret, un canal, en diuen Freu, no? Aquest freu té uns 800 metres d'amplada i bé, tarda uns 10 minuts i et porta d'un lloc a l'altre. Si us faig vindre l'interès i les ganes d'anar-hi, penseu que seria bo reservar-ho, perquè està ple d'alemanys, de danesos, de francesos, vull dir-te, n'hi ha més d'estrangers que no pas de nacionals. Seria bo que ho reservéssiu, sí que constantment va anant i venint, i també a l'estiu pot sortir des del port d'Andratx. La illa solament té un petit moll, que és el de Lledó, i allí arribes amb un petit port que hi ha un tallà, diguem-ne, instal·lat a la guarderia del parc. Us haig de dir i remarcar que en aquesta illa no hi ha activitat humana, a part de la guarderia i de les activitats de manteniment dels fars. No, vull dir, per tant, si aneu allà, ho heu de portar, si voleu estar tot el dia i aneu amb la quitxalla i no sé què, heu de portar-ho tot, eh? La gorra, la...
Sobretot aigua,
l'abocador, menjar, perquè allí no...
Tot a sobre.
Allí a sobre, perquè allí no és possible, no? També, doncs esclar, també ha estat un dels llocs, també és un lloc emblemàtic amb el tema d'avistament d'aus, no? Penseu que hi ha espècies com la gavina roja, el virot petit. Jo a vegades em perdo, amb la mitologia, però vaja, és un lloc que és molt interessant, no? Però el rei de l'indret és el falcó marí. Heu de pensar que a l'edat mitjana, amb el tema de la falconeria, eren molt apreciats aquests falcons. I em sembla, si no recomanadament, amb el tema de les anades i vingudes estacionals de les aus, també s'atura allí un altre falcó, que és el Eleonor, que també és una espècie que està amb el món de l'ornitologia molt, molt buscada, no?
Així coincidirem amb molts fans de l'ornitologia, no?
És de suposar. Jo, quan hi vaig anar, resulta que vaig agafar una setmana de mal temps, perquè a vegades no hi pots arribar-hi, perquè fa mal temps. Durant una setmana tot el freu va estar tancat, no s'hi podia accedir, i bé, no hi havia gaire gent perquè era el primer dia que obrien el pas per poder accedir a l'illot de Sa Dragonera. També hem de pensar que Sa Dragonera ha passat per diferents propietaris. Hi ha una petita part de l'illa que es va conrear als anys 40-50, però a part d'això no hi ha hagut més activitat humana. Sí que hi ha un forn de calç, que suposo que el devien fer servir per construir els fars, però sí que històricament allí s'hi han establert totes les civilitzacions. Hi ha cultura talaiòica, s'hi van aturar els romans, s'hi van aturar els àrabs. Jaume I, quan va conquerir Mallorca, allí s'hi atura a carregar d'aigua per les seves naus, no? Bé, que ja ho veus, ha estat un lloc, diguem-ne, el graó intermig per poder accedir a la illa gran, no?
Anem, doncs, a descobrir aquests tres fars en un mateix illot, a Sa Dragonera. Per quin comencem, de far?
Bé, home, hauríem de començar per el far més emblemàtic, que és el de la Napòpia, no? Aquest far, avui en dia, està inactiu, no? Primer, penseu que el van posar a 350 metres d'alçada, vull dir, que és per un fart. Sí que els fars acostumen a estar, diguem-ne, molta alçada, però aquest estava a molta, molta, molta alçada. I tot això és què va comportar? Que molts dies restava inactiu perquè la boira tapava la llampada, no? I aleshores van tindre que decidir de construir-ne dos més a baix, no? Aquest far, per fer-nos una idea de la seva potència, era rudimentari, però podia arribar a 90 quilòmetres. Clar, això és gràcies a la seva alçada, la seva llampada podia arribar a 90 quilòmetres, a 50 milles marines, no? però això és cap a l'any 1910, doncs va deixar de funcionar, no? Després tenim l'altre, el far de...
Si et quedes, si et demanés amb quin et quedes dels tres, quin visitar, és la Pòpia?
Sí, home, esclar, sí. Perquè... Per tota una sèrie de raons que ara comentarem més endavant. Encara que no funcioni, segurament arribar a aquell lloc i ja té l'interès per anar a aquesta illa, no?
Descobrim el segon far.
Sí, el segon far, hem de pensar que el primer, el van construir l'any 1852, aquest, el de la Pòpia, i era un far de primera categoria, per la seva llampada i per la missió que tenia per conduir els vaixells cap a Palma, no? El segon, què passa? L'any 1910 en construeixen dos alhora, una a cada punta de la illa, diguem-ne, el del cantó, diguem-ne, més est, que seria el del far de Llebeix, doncs va ser, com us dic, va ser inaugurat l'any 1910 i el van fer ja amb una tecnologia diferent al que tenia dalt a la Pòpia, no? Va ser amb una làmpara Chance, vull dir-te, d'aquestes tecnologies que ara jo no perdré el temps explicant aquests temes, i va ser remodelat l'any 69, li canvien la seva tecnologia lumínica, passant amb un combustible d'acetilè. I també, aprofitant aquests canvis, també es va automatitzar. Està instal·lat a uns 121 metres d'alçada i la seva llampada és visible a 39 quilòmetres. És un far molt important per poder accedir cap al port de Palma. El port de Palma té un trànsit marítim molt, molt intens i important, no?
I el tercer far en discòrdia?
Seria el de Tramuntana, que també el van fer a la mateixa època, l'any 1910. Està a 54 metres d'alçada, però la seva llampada ja és més limitada, no? Segurament arriba a 26 quilòmetres, no? Inicialment, cada far tenia el seu faroner, no? Però va arribar a un punt que al construir un camí de carro a una carretereta que unia els dos fars, doncs ja els faroners del far de Llebeig ja van feien els dos fars, no?
Tenien doble torn.
Doble torn. Bueno, pensa que aquests fars, em sembla que no solament hi havia un farer, n'hi havia dos o tres, hi havia el principal, hi havia l'ajudant, doncs esclar...
Tot un equip.
Tot un equip, no? I aquest far també es va modernitzar l'any 1960 i va també acabar amb un enllumenat de acetilè i també s'automatitza, no? Pensa que si nosaltres volem anar-hi, el far de Tramuntana queda a prop de 2 quilòmetres des del centre d'interpretació del moll d'arribada. I l'altre, el far de... Si no recordo malament...
Del cap de
Llebeig està a quasi 4 quilòmetres. Hem de pensar 4 quilòmetres anar, però després 4
de tornar.
Vull dir-te.
I que no marxi la barqueta tornar a Mallorca.
Pensa
no
que la 5 ha de marxar a tothom. No? Però bé, abans em deia, Sílvia, quin far tu triaries?
Sí.
Jo triaria, si aneu allà, el far de l'Anà Pòpia, no? És una excursió...
Aviam, descriu-nos aquesta excursió, aquesta escapada que proposes.
Sí, aquesta... Jo dic excursió...
Des del port fins al far.
Descoberta, sí. Com vulguis dir-li. Són quasi 5 quilòmetres. 5 quilòmetres d'anar, sempre, i després 5 de tornar. Però és un camí que va serpentejant tota la vessant, diguem-ne, sud de la illa, diguem-ne, és molts llocs, ja està suportat per sobre un talús de pedra seca, va fent giragonses, 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 sempre tens l'espectacle que tu tens davant de teu, de la costa, diguem-ne, oest de Mallorca, veus Sant Elm, veus el monestir de la Trapa, veus veus la mola allí d'Andratx. Bé, és, no facis dir...
Un espectacle.
Un espectacle, és un espectacle, no? I bé, fins que arribes a dalt a dalt al puig de la Pòpia, no? I és clar, allà arribes a un far que avui en dia està en desús, és un far que està fet amb pedra picada, però bé, arribes allà dalt i tens tota aquella vista, i bé, a vegades sempre dic, si puges allà i et ve de gust, imagina't com devia ser la vida del farer, no? Parlarem
duríssima,
un altre dia, eh?
Duríssima.
Clar, vull dir-te, però és clar, la vida del farer allà dalt, eh? Molts dies hi havia vent, molts dies hi havia boira, tempestes elèctriques, i tempestes, perquè allà dalt, és un dalt d'aquell penyal, hi havia moltes tempestes elèctriques. Però, a part d'això, un far, avui en dia, aniria amb un panel solar, però antigament anava amb una làmpada d'oli. Havien de pujar tot el combustible, havien de pujar el menjar, havien de pujar tot per aquest
costerut.
Camí que costerut, que va serpentejant, tota aquesta vessant de l'illa, que és una meravella de camí, eh? No us ho perdeu, és... Ah, no us deixeu la màquina de retratar, eh? Perquè és...
Esclar.
Bueno, el telèfon.
Avui amb el mòbil ho sabem.
Amb el mòbil, no? Però bé, esclar, arribes allà i jo... Doncs m'agradaria que us imagineixo com havia de ser la vida d'aquell farer, d'aquella persona que arribava allà dalt i havia d'estar amatent cada nit, eh? Per fer les senyals, perquè la navegació marítima no es fotés de lloros contra aquella illa i encaminés bé cap al port de Palma, no?
Clar, deies, ho heu de portar tot, no hi ha absolutament res a la illa i penso que podríem carretejar a la motxilla uns prismàtics, no? Paga la pena.
Sí, això ara ens ho deixàvem. Això és els prismàtics també valen molt la pena, perquè, és clar, el que pots arribar a veure d'allí dalt, i sobretot moltes aus, no? A més, ara també m'ho deixava, no? El seu parc natural és un... Hi ha moltes espècies que són endèmiques de l'indret, no? Curiosament, és una illa que està plena de sargantanes. Vull dir-te, et surten a ramats.
El
vull
nom dragonera respon
sí,
als seus habitants.
Sí, en part respon a un dels...
A la fauna.
A la fauna que hi abunda més, no?
Doncs una excursió deliciosa avui a Mallorca... A una Mallorca desconeguda, com és aquest petit illot de Sa Dragonera, tot coneixent aquests tres fars que conté, i sobretot el de la Pòpia, que és el que ens recomana expressament el Joan Rovira. Gràcies, Joan. Seguim descobrint fars amb tu d'aquí a una setmana.
Doncs molt bé. Doncs vinga, que tinguis molt bon dia.
Gràcies.
Penedès Gama Extra, amb Sílvia Delgado.
Yeah.